L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, som al darrer dia del mes de novembre. Dilluns i una jornada més, l'actualitat no espera. Els propers minuts coneixerem de prop les darreres notícies, els darrers aconteixements succeïts a les Terres de l'Ebre i que formen part de l'actualitat diària d'un territori amb identitat pròpia i amb veus d'aquí. D'aquesta manera, els donem la benvinguda a l'informatiu de Mute i comencem a entrar en matèria. Avui dilluns encetem el nostre temps d'informació parlant del nou hospital de les Terres de l'Ebre, que duplica la seva superfície i aposta pel diagnòstic i la cirurgia sense ingrés. De fet, la consellera de Salut, Marina Geli, presentava el dissabte al matí a Tortosa el que serà el nou hospital de les Terres de l'Ebre. Segons assenyalava la consellera, aquest nou centre sanitari pretén donar resposta a les necessitats de la població. De referència, un cop esgotat l'espai d'ampliació de l'actual hospital i les dificultats amb l'accessibilitat viària. El nou hospital, que tindrà un cost total de 156 milions d'euros i s'espera que estigui totalment operatiu el 2014, duplica la superfície de l'actual, passant a ocupar prop de 55.000 metres quadrats i aposta pel diagnòstic i el tractament quirúrgic sense la necessitat d'ingressar als pacients. Ja li dia que entre els objectius que persegueix el nou Hospital de les Terres de l'Ebre cal destacar la voluntat de ser hospital de referència i així com les iniciatives de docència i recerca que s'hi volen portar a terme. La consellera de Salut destacava també el disseny funcional flexible per poder ajustar l'oferta assistencial a les variacions futures de demanda i a les innovacions tecnològiques. Entre d'altres millores, el nou hospital passarà a tenir més de 300 llits davant els 243 que actualment té el Verge de la Cinta. Des del Departament de Salut també s'ha insistit que el nou centre millorarà també el box d'urgència, passant a tenir-ne 41. Les consultes externes i l'hospital de dia també experimentaran una millora, passant a tenir unes 70 i 30 places respectivament. La consellera de Salut parlava de la nova cartera dels serveis del nou hospital a les Terres de l'Ebre.
L'altre element significatiu del model que hem fet és una gran àrea, com veuen vostès, de consulta externa, d'hospital de dia, de sense ingrés, diagnòstic sense ingrés.
Geli també destacava l'especialitat mèdica en nutrició, dietètica i salut mental i diferents cirurgies com la maxilofacial, vascular i plàstica en especialitat quirúrgiques. En relació als serveis centrals, el nou hospital incorporarà les proves de densiometria i la medicina nuclear. D'altra banda, Geli destaca l'aposta per l'hospital de dia, el diagnòstic i la cirurgia sense ingrés.
La cartera de serveis inclou no només el que tenim ara i la millora del que tenim ara, sinó nous serveis de salut mental, de trastorns alimentaris, de nefrologia, de medicina nuclear, etc. Vostès veuen aquí de radiologia intervencionista. Vol dir que hem anat amb un model que pugui arribar amb un sostre en el futur de màxims. Per descomptat, a més, estem canviant el model a Catalunya. Vostès saben que nosaltres, els nostres, aquí hi ha el doctor Roger Pla, els nostres hospitals treballen en xarxa. Per tant, vol dir, en xarxa territorial, en els hospitals Amposta, Tortosa, Amposta, Mora, i en xarxa Sant Joan de Déu de Reus, Sant Joan de Reus, a l'Hospital de Tarragona, Bellvitge, Sant Joan de Déu de Pediatria. Aquest és el model.
Ja en clau general, ja li recordava que en aquests moments, marcats per la crisi econòmica i social, la salut és un dels pocs sectors que no té atur. Així mateix, la consellera també dia que els darrers 6 anys s'han creat més de 550 llocs de treball en el sector públic de la salut. La consellera finalitzava afirmant que aquest nou hospital és una obra prioritària que vertebra el territori i millora la connexió i el sistema sanitari entre els centres de Móra la Nova i el d'Amposta. I aquí estem parlant parlant de salut, recordem també que el passat divendres, 27 de novembre, es va realitzar l'acte de signatura del conveni de col·laboració per a la realització de l'encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut entre l'Agència de Protecció de la Salut i l'Ajuntament d'Amposta. L'Agència de Protecció de la Salut té l'objectiu d'integrar tots els serveis i les activitats referits a la protecció de la salut i coordinar-los amb la resta d'organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones. En data 11 de gener del 2006 es va signar el conveni marc que havia d'orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que subscriuen els ens locals i l'Agència de Protecció de la Salut en relació amb la prestació dels serveis de protecció de la salut. L'Ajuntament d'Amposta i l'Agència de la Salut volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en col·laboració. Aquest conveni el signaven la senyora Marina Geli, consellera de Salut, el senyor Xavier Llevaria, director gerent de l'Agència de Protecció de la Salut de Catalunya, i Manel Ferrer, alcalde d'Amposta, a la seu de l'Ajuntament del mateix municipi. I després d'aquestes notícies relacionades en l'àmbit sanitari, un tema que preocupa i a la vegada reivindica el govern de l'Ametlla de Mar, la gratuïtat de la P7. L'executiu Calero elevava la seva petició al Congrés dels Diputats mitjançant una esmena als pressupostos generals de l'Estat perquè considera que seria un greuge comparatiu si es té en compte que el tram de la P7 entre Torredembarra i Vilaseca es va deixar de pagar mentre no es feia el tram corresponent a l'autovia. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
L'Ametlla de Mar reivindica la gratuïtat del tram de l'autopista AP7 entre la nostra població i Ulldecona, mentre no estigui enllestida per al seu ús l'autovia que ara acaba a l'Hospitalet de l'Infant i que ha de continuar fins a la població de la Jana, a Castelló. La reivindicació, a petició de l'alcalde Andreu Martí, ha estat inclosa com una esmena parcial al pressupost general de l'Estat pel diputat de Convergència i Unió Jordi Jané. Aquest pressupost, per regla general, s'aprova durant el mes de novembre. D'altra banda, s'ha vist necessari introduir aquesta esmena preveient que l'acabament del tram de l'autovia que passa per casa nostra va per al llarg. De moment, només una dada. S'han invertit uns 100.000 euros dels 500 milions d'euros que pot tenir el seu cost total. I a més, també s'ha fet aquesta esmena pensant en el greuge comparatiu que aquest fet suposa per a les nostres terres i com a part d'elles la nostra localitat, si tenim en compte que quan es va fer el tram de l'A7 des de Torredembarra a Vilaseca es va deixar de pagar el tram corresponent a aquest recorregut a l'autopista. Andreu Martí.
Jo penso que tots som conscients de que la igualtat és un tema a tindre molt en compte i fa uns anys, no fa gaire, aprofitant el desdoblament a l'alçada de Tarragona, sur i nord, des de Torredembarra a Salou, mentre es feia el desdoblament de l'autopista P7, se va donar la gratuïtat de la pròpia autopista P7, és a dir, se feia l'autovia A7 i en paral·lel hi havia aquesta gratuïtat. Ara, si el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, doncs pel que sigui, no ens tiren endavant enguany i retrassa un any o dos anys el que retrassi la prolongació d'aquesta autovia A7 que s'acaba aquí a l'Almadrava, aquí a l'Hospitalet, fins al sud, fins al terme pràcticament d'Ulldecona amb el Castelló, demanem de manera normal, això s'ha demanat en alguns moments, però ja ens consta que el pressupost general de l'Estat, el grup de Convergència i Unió ha presentat aquesta esmena i jo espero que la puguin votar doncs els diferents partits.
I aquest greuge no és un fet aïllat. És un més dels molts que pateixen les comarques de l'Ebre en un marc de crisi econòmica que encara el fa més flagrant, segons explica el govern municipal, que considera que, com estem lluny del poder central a Barcelona, es prioritza la ciutat i el seu cinturó a l'hora de fer inversions i proveir-los d'infraestructures en detriment del sud, on s'obliden de fer aquestes inversions. Ara només resta saber si aquesta esmena, juntament a la que fa referència a la partida extraordinària de 2 a 2,5 milions d'euros per completar la carretera d'accés sud i una altra esmena per valor de 250.000 euros per finançar l'execució del centre cívic i de l'aparcament, s'hi inclouen de manera definitiva. La qüestió és delicada perquè aquest tram d'autopista, entrada sud de Catalunya de moltes mercaderies, és dels més productius del país.
És molt important que el contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara ens fixem amb el món agrícola, donat que aquest cap de setmana els pagesos s'han tornat a mobilitzar. Ha estat amb una tractorada a Móra d'Ebre, la manera en la que han denunciat els baixos preus que els imposen les distribuïdores. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, els pagesos han tornat a sortir al carrer aquest passat cap de setmana i ho fan una vegada més per protestar, per denunciar, de fet, els baixos preus que els imposen les distribuïdores. En aquest cas, la tractorada es va realitzar a Móra la Nova i el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, manifestava que els pagesos no poden resistir més la crisi que pateixen, ja que les grans distribuïdores els escanyen vilment amb els preus, els terminis de pagament i les importacions de productes de fora que no segueixen les normes fitosanitàries de l'Estat espanyol. Escoltem Montessó.
Bé, esta convocatòria s'emmarca en el marc de les diferents mobilitzacions que la Unió de Pagesos de Catalunya estem fent arreu del territori, fa molt de temps, des de l'estiu, i n'han fet bastantes, de posar damunt de la taula que ja no podem resistir més els pagesos perquè l'agroindústria ens està collant i també el que ens està collant és la gran distribució. Esta gran distribució que no té cap ordre, que agafa i ens escanya vilment en els preus, en els terminis de pagament i en les importacions que porten de productes de fora i que no segueixen les normes fitosanitàries que nosaltres tenim aquí. Els pagesos, els preus que estem venent no podem aguantar més i el consumidor cada vegada més està consumint més car i productes més insegurs que venen de fora. Per tant, nosaltres volem tindre preus justos al camp i també a la ciutat. Aquest és l'eslògan que nosaltres utilitzem des de fa un temps per a que poguessin els pagesos viure i que els ciutadans, en este cas, també puguen consumir.
Amb la tractorada, els pagesos també van criticar que els governs català i també el govern espanyol només diuen que tenim raó, però no posen res per la seva part per solucionar la crisi del sector, tal com assegurava Montessó, qui afegia que no actuen ni fan aplicar les normes de comerç a les distribuïdores.
Gràcies, Josep. Seguim amb tu, perquè el sector agrícola cada cop veu més important la necessitat de donar a conèixer els productes de qualitat o les novetats incloses al mercat. És per aquest motiu que la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara vol obrir mercat al País Basc amb el nou oli mil·lenari. Josep Roig, un altre cop, des de La Plana Ràdio.
Doncs així és, com ja vam explicar en edicions anteriors, l'oli d'oliveres mil·lenàries envasat enguany per primer cop per la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara i presentat a la passada edició de la fira que sobre aquest producte celebra el municipi, ha de servir de punta de llança per promocionar altres olis de qualitat que també envasa aquesta entitat planera. Així, el proper 10 de desembre, Montebre estarà present amb aquest oli d'oliveres mil·lenàries a la fira Al Gusto, que se celebra a Bilbao. Segons que explicava Lluís Cardona, gerent de la cooperativa, la intenció és entrar al mercat basc, un mercat que sap apreciar la bona cuina i, per tant, aquest nou oli envasat en guany pot ser un bon exponent de la resta dels embotellats per l'entitat.
Llavors, nosaltres també ho hem fet, a part de la Fira de Santa Bàrbara, perquè el dia 10 de desembre anem a Bilbao, que és una fira que és Al Gusto, és molt pareguda a la degusta que es fa a Barcelona, és un nou territori, és un bon lloc que les saben apreciar el que és el tema culinari, i llavors volem entrar al mercat del País Basc. I per tant, una forma d'entrar també és portar bons productes i un producte adequat pues, és aquest oli.
Cardona confia en l'acceptació que pugui tenir aquest nou oli que ha estat molt ben valorat pel panell de tas de Catalunya, avalat per l'IRTA i que, recordem, es comercialitza amb envasos de mig litre sota el nom comercial de Iberolei, oli d'oliveres mil·lenàries i presentat en una capsa de fusta i a un preu de 15 euros la unitat.
Gràcies, Josep. Canviem ara de temàtica informativa. Ens desplacem fins a l'Ametlla de Mar perquè l'Ajuntament d'aquest municipi continua apostant per donar valor a la costa. L'Ametlla de Mar compta amb un gran valor natural i turístic, les seves costes. L'Ajuntament del municipi n'és conscient i per aquest motiu continua treballant per la millora del litoral. Des de la Cala Ràdio ens informa Olga Tomàs en la següent crònica.
L'Ajuntament de l'Ametlla efectivament continua treballant per millorar les costes per tal d'augmentar l'atractiu i l'accessibilitat de les cales del municipi. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Direcció General de Costes de l'Estat. Una prova de la bona sintonia de Costes amb l'Ajuntament és l'acció prevista des de Calavidre a Calafort, que començarà molt aviat. El projecte, que ja està aprovat, costarà prop de 400.000 euros i estarà finançat un 100% pel Departament de Costes de l'Estat. Així ho explica Andreu Martí, alcalde del municipi.
Sí, la veritat és que ja des de fa molts mesos, diversos anys, que estem fent moltes actuacions a les costes, en aquest cas a la costa de la Cala, i aquesta última que tenim aquí a la vora és la de Calavidre i Sant Jordi, que està a punt d'acabar-se, i ara el que farem serà donar-li la continuïtat des de Calavidre a Calafort. Per tant, no només hi ha bona sintonia, sinó que es pot veure i pot comprovar com donem cada vegada més força en aquestes inversions i valor a la nostra costa.
A més, també s'està duent a terme la millora de la platja de Xelín. Alguna de les actuacions que en aquests moments s'estan acabant és la construcció d'un tram de vorera, un mur de pedra seca amb barana, la col·locació de papereres, dutxes de peu i un aparcament. Seguint a la zona nord del litoral Calero, les obres de millora a Sant Jordi Calavidre es preveu que finalitzin en un termini de 40 dies. Des de l'Ajuntament, amb aquestes iniciatives, es vol transmetre la voluntat d'apostar pel gran atractiu natural i turístic del litoral. A més, el consistori remarca que les obres de millora s'han dut a terme produint el mínim impacte a l'entorn. A més, les platges s'han equipat amb infraestructures que s'integren perfectament al paisatge. De fet, recordem que aquest estiu tot aquell que es va apropar a la platja de l'Estantor va poder gaudir d'aquestes millores, i així ho ha percebut l'Ajuntament, satisfet pels resultats de les accions a la platja i per la bona valoració que n'ha fet la ciutadania.
Gràcies, Olga. Viatgem ara fins a Amposta, perquè la ciutat aposta per la participació ciutadana i aquest vespre realitzarà la primera taula participativa amb la finalitat d'apropar la tasca de les institucions a les necessitats dels ciutadans. Un projecte encapçalat per la sociòloga ampostina Marta de Ramon, que aquest vespre realitzarà una conferència al Casal de la Ciutat i a les 8:30, tal com ens informa des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Parlem avui des d'Amposta de participació ciutadana. Ho avançàvem fa uns dies. Avui, dilluns, a les 8:30, i al Casal de la nostra ciutat, tindrà lloc el primer taller participatiu sobre civisme a la ciutat d'Amposta, que té lloc, com dèiem, al Casal de la nostra ciutat. De fet, s'espera que la participació de la ciutadania col·labore de manera essencial per anar construint un camí que facilite la cohesió social i la cultura del civisme. Un estudi que està impulsat des de l'Ajuntament d'Amposta i la Generalitat de Catalunya i que condueix la sociòloga Marta de Ramon, que ho explicava d'aquesta manera.
Doncs sí, a qui va dirigit aquest taller és a tota la ciutadania, tant a títol personal com a associacions, entitats i organitzacions. I l'objectiu d'aquest taller és recollir les opinions dels ciutadans, perquè o sigui, se tracta d'aproximar la gestió dels afers públics a la ciutadania, és a dir, d'informar, de consultar i de prendre decisions que tinguin en compte l'opinió dels ciutadans. Perquè pensem que un procés de participació és idoni perquè és un mecanisme que permet escoltar la veu dels veïns i de les veïnes, de tots els actors socials, i clar, també permet enriquir el contingut de les decisions, augmentar l'eficàcia i fer que les polítiques també siguin més transparents.
Així doncs, a partir de les 8:30 del vespre, avui al Casal estan cridats els ciutadans i les ciutadanes d'Amposta, i especialment les associacions veïnals, per contribuir en aquest projecte que millore la convivència a la capital del Montsià, amb la filosofia de sensibilitzar de manera clara i contundent la cultura del civisme i del respecte en tots els nivells.
Gràcies, Manel. El nostre proper destí serà Ulldecona, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua millora el desguàs de les aigües pluvials a la zona sud d'aquest municipi de la comarca del Montsià, tal com ens informa en la següent crònica Josep Roig.
En aquesta millora s'han invertit més de 1,5 milions d'euros en aquests treballs que han estat finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament d'Ulldecona i també els fons per al desenvolupament regional, els fons FEDERS de la Unió Europea. L'Agència Catalana de l'Aigua ha finalitzat recentment les obres per construir aquest col·lector destinat a canalitzar les aigües pluvials de la zona sud d'Ulldecona. Aquesta actuació possibilitarà donar sortida a les aigües pluvials de la zona sud d'Ulldecona i conduir-les d'aquesta manera canalitzades fins al riu Sénia. La longitud d'aquesta conducció és de prop de 1.530 metres i la seva capacitat màxima de la conducció és de 20,7 metres cúbics per segon, que inclou un tram en calaix soterrat, dos creuaments d'infraestructures, concretament carreteres i via, i un tram final a cel obert protegit amb escullera. La inversió total d'aquesta nova infraestructura, aquest desguàs de les aigües pluvials d'Ullacona, ha estat superior al 1,5 milions d'euros finançats per l'ACA, l'Ajuntament d'Ullacona, que ha comptat també amb una subvenció, com diem, de la Unió Europea mitjançant els fons FEDER.
Segueixen a l'informatiu de Mute. Avui la notícia que ens arriba des de Deltebre ens parla de l'Assemblea Extraordinària de la Federació de Comerç i Turisme de la mateixa localitat. Tal com ens avança en la següent crònica, Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
Avui dilluns a les 9:30 de la nit tindrà lloc la primera assemblea extraordinària de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre després del canvi de presidència i junta el passat mes d'abril. De l'ordre del dia destaca la presentació de la campanya de Nadal i Reis 2009-2010, a més de la pàgina web, dels convenis signats, dels projectes del 2010 i del mercadet de Nadal del proper 20 de desembre. Antonio Cañadillas, president de FECOTUR.
En los temas que queremos hablar, tampoco voy a decir toda la lista, pero están cosas que ya hemos hecho, como la página web, como los convenios bancarios, como convenios con algunas empresas importantes para todo tipo de empresa. Y después están los proyectos que tenemos para el año que viene, que bueno, pues que son propios, otros junto con la Cámara de Comercio. Yo creo que haremos un buen plan de marketing y de campañas para el año que viene completo, que lo podemos presentar a primeros de año. Y para que todo el mundo sepa qué es lo que se va a hacer desde la Federación, tanto para la zona para el sector de comercio como para lo del turismo. Y bueno, aquí en esta asamblea aprovecharemos, lógicamente, para atender cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa, ya que los que mandan son los asociados. Y también aprovecharemos para explicar la campaña de Navidad otra vez a los que no se hayan enterado bien por la carta que hemos mandado desde la Federación, de la explicación que hemos dado aquí en la radio. Y también entregaremos todos los talonarios a la gente que vaya a l'Assemblea.
La Federació de Comerç i Turisme d'Altebre recorda als associats la importància de l'assistència a l'Assemblea per tal d'estar informats de tot el que es fa. Recordeu, avui dilluns a les 9:30 de la nit, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Deltebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
Ara sortim d'exposició cultural a la Galera perquè l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta, Esardi, exposa al centre Terracota. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs serà des del passat divendres 27 de novembre del 2009 fins al 31 de gener del 2010 quan la Sala 2, la sala d'exposicions temporals de Terracota, el Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, que acollirà una exposició organitzada pel Departament de Pintura de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta, Esardi. El títol de l'exposició és Pintura, procés i gramàtiques i pretén ser una exposició d'obres d'art d'alumnes i exalumnes, però també serà de caràcter divulgativa d'especialitat i els estudis que es fan a l'escola. Terracota ha pensat en organitzar aquesta exposició a la Galera per oferir un espai als alumnes de l'escola Ampostina on donar a conèixer les seves creacions artístiques, començant d'aquesta manera a establir relacions amb l'escola d'art de referència a la comarca del Montsià. L'horari de l'exposició serà l'habitual del Museu Galerenc, de dimecres a divendres de les 9:30 a la 1:30 i els dissabtes, diumenges i festius de les 12 del migdia a les 2 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
La informació esportiva ens la presenta l'informatiu de Mute des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal, qui tots els dilluns ens en fa el següent resum. Anem a escoltar-lo.
Què tal, Terem? Bona tarda. Com tots els dilluns, en la recta final d'este temps d'actualitat i d'informació la dediquem a l'esport i més concretament a repassar els resultats de la jornada futbolística del cap de setmana. Una jornada en la que, com a mínim pel que fa als equips a les categories més altes del nostre territori, un resultat ha estat el que ha marcat el signe dels partits disputats. Es tracta de l'empat. Comencem per la tercera divisió catalana. Empat 0-0 va ser el que la Rapitenca aconseguia en el partit disputat ahir al camp de l'Olesa de Montserrat. Una Rapitenca que va dominar el partit des del principi fins al final, però als quals se'ls va resistir el gol. Finalment, un puntet per als rapitencs i també un punt per a l'Amposta, que dissabte disputava el seu partit jugant com a local davant del Vilanova. En este cas, l'empat va ser a un, 1-1. Així les coses, els ampostins queden situats en novena posició a la classificació amb 22 punts, porten ja 10 jornades sense conèixer i la derrota. Pel que fa als rapitencs, són ara mateix 15ens amb 16 punts. També a la primera catalana hem de parlar d'empat en el resultat del partit disputat en aquesta 13a jornada, Tortosa 0, Montcada 0. Un Tortosa al qual, diuen les cròniques, li van faltar idees i també encert en el remat. Un Tortosa que suma un punt i que se situa 15è a la classificació amb 15 punts. És líder el Vilafranca, que en té 28. I com dèiem, també d'empat hem de parlar en este cas per referir-nos al resultat del Roquetenc en el partit disputat dissabte davant del Mollerussa. Roquetenc 1, Mollerussa 1 va ser el resultat d'este partit. Els de Roquetes continuen a la part baixa de la classificació, concretament i ara mateix en llocs de descens, amb 16a posició, ja que tan sols sumen 12 punts. Passem a la primera territorial. Resultats també d'aquesta 12a jornada en el grup 6è van ser els següents. La Sénia 1, Vilaseca 0, Catalònia 0, La Cava 2, Remolins Vítem 3, Valls 2, Redis 2, L'Ampolla 1, Ullacona 4 i Comar 0, Alcanar 4, Torredembarra 1, Ascó 1, La Canonja 1, Hospitalet 1, Cambrils 3 i Aldeana 2, Gandesa 1. És líder La Cava amb 27 punts, seguit del Remolins amb 25. Pel que fa a la segona regional, grup primer, també 12a jornada de competició i els resultats: Batea 0, Pinell 0, Camarles 2, Santa Bàrbara 1, L'Ametlla 2, Amposta B 1, Masdenverge 0, Corbera d'Ebre 2, Olímpic de Mora 2, Horta de Sant Joan 3, Perelló 3, Jesús i Maria 3, Remolins Vítem B 3, Benifallet 3 i Vilalba dels Arcs 6, Aldeana 3. El partit del Tebre Rapitenca B va ser aplaçat. És líder el Jesús i Maria amb 32 punts, seguit de Pinell i l'Ametlla, que en sumen 26. I acabarem amb la repassada a la tercera territorial en el grup 19è, 11a jornada de competició i els resultats: Arnes 2, Roquetenc B 4, Benissanet 1, Atlas de Tortosa 0, Flix, Joventut Esportiva 2, Campredó 1, Ginestà 5, Alcanar B 3, Godall 2, Tivenys 0, Jesús Catalònia B 3, Jesús i Maria B 0, La Fatarella 2, Rasquera 4, Torre de l'Espanyol 0, Mora la Nova 2 i Ulldecona 0, Tivissa 1. És líder el Ginestà, empatat a 23 punts amb el Roquetenc B.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures aquesta matinada en conjunt, de manera global, han sigut més baixes, han sigut força fredes. Pocs valors han arribat als 8-9 graus, la majoria fins i tot a l'interior del país per sota dels 5 graus. Això sí, les glaçades han quedat més ubicades cap al Pirineu. Continua nevant en el vessant nord, a l'extrem més occidental, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça. La nevada en el vessant nord, en aquest sector, s'ha d'intensificar més aquesta tarda, amb aquesta cota de 700 metres. I fora de la zona occidental del Pirineu hi ha alguns núvols, però predominen les grans clarianes, que més o menys es poden imposar al llarg d'aquest matí amb aquest mestral intens, sobretot a les Terres de l'Ebre, on hi ha hagut alguns cops que han arribat als 84 km per hora, a Hospitalet de l'Infant, 79 a Reus o 71, per exemple, a la Sénia. Aquesta tarda les nuvolades es poden reactivar més. Hi ha risc de ruixats, no només en el vessant nord del Pirineu, on la nevada s'intensificaria per sobre dels 700 metres, sinó també gran part de la meitat nord, zones de muntanya, del l'interior de les comarques de Girona. No descartem fins i tot cap a les Terres de l'Ebre algun ruixat acompanyat de neu granulada. En conjunt fort del Pirineu, la cota de neu serà de 1.000 metres i l'ambient força de tardor. Difícilment es superin els 15 graus allà on pugi més el termòmetre. Demà les temperatures tendiran a recuperar-se. Les nevades en el Pirineu tendiran a afeblir-se transitòriament a l'espera de l'arribada d'un front càlid que ens afectarà sobretot de cara a dimecres, reactivant les precipitacions bàsicament al Pirineu. La resta dels núvols es faran més abundants i la cota de neu pujarà cap als 1.400 metres.
Així, amb el temps, acabem. Demà, 1 de desembre, esperem que es deixin informar amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ens trobem aquí, com és habitual, i a l'hora de sempre. Salutacions cordials de qui s'ha encarregat de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giner, fins la propera.